like show business, like no business I know. Everything about it is appealing, everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling.
Eduard Jané, molt bon dia i benvingut.
Bon dia tinguem, bon dia.
Sant Quatrefons, una setmana més, quan són les 11 i 8 minuts d'aquest matí, arriba el Molta Comèdia. Avui, Eduard, qui tindrem per aquí o què analitzarem, què comentarem?
Home, avui hi ha una cosa que feia molts dies que volia fer, però que l'actualitat doncs, no permetia, o inclús podria dir, afortunadament no permetia, perquè
exacte,
la gent venia aquí, podia fer comentaris dels seus espectacles, etcètera, etcètera. Però aquesta setmana ha passat que aquest cap de setmana últim, el divendres, dissabte i diumenge, ha passat una cosa una mica especial, Sergi. I la cosa és...
Què ha passat? Digues, Eduard.
A Vanguardia ha publicat un article que diu de la crisi al no hi ha entrades.
Aquest era el titular.
Aquest era el titular. Però és que, a més, encara que la Vanguardia no hagués fet això, jo vaig acabar el cap de setmana al Teatre Auditori veient el concert de la tarda americana de la ONCA, dirigida per Gerard Claret, que el vam tenir aquí
la setmana passada,
al programa la setmana passada, i l'experiència del Teatre Auditori de Sant Cugat ha sigut que divendres un ple brutal, total, exaurida les entrades amb Sarabares, dissabte gairebé també exaurit, jo diria que pràcticament exaurit també les entrades amb Alassir Echeandia i el seu espectacle El Intérprete, un espectacle a més que no és que hagi girat molt pel país i per tant per molta gent desconegut, i en canvi el boca a orella ha funcionat, i el diumenge amb un concert com el que presentava la ONCA doncs estava gairebé ple. Per tant, vol dir que aquesta experiència que explica la Vanguardia dels teatres de Barcelona, o sigui, que diu que hi ha una sèrie de teatres que han omplert i que tenien inclús més demanda de la que van poder cobrir, també s'ha produït a Sant Cugat. I això em fa la pregunta, em crea una pregunta, i dir, què passa? És que no hi ha crisi? I tu ja saps, i tothom ho sap, els que ens escolten ho saben, que sí, que n'hi ha, al contrari, acaben de donar les últimes dades del creixement de l'atur després de la campanya de Nadal, i el nombre d'aturats ha crescut. Per tant, què és el que està passant?
Abans que entrem a l'anàlisi i la reflexió, Eduard, has assistit a les tres funcions d'aquest cap de setmana? Has pogut?
Sí, sí.
I què tal? Sarabares, l'Intérprete i l'Onca.
Volia anar altra vegada a veure Carvalho, perquè vull continuar dient, a part de... Ah, t'explico. Però volia continuar dient que, a més aquesta setmana hi havia el casal de joves, doncs en Cesc Freixes, que va estar a vessar, totalment, o sigui, m'ha arribat directament informació amb un gran èxit. I
no hi anava,
havia...
no hi anava el Feliu Ventura.
Exactament, però vull dir que de fet...
Vull dir que era un bon format,
era un bon format,
un dia especial per conversar a més amb tots
i dos. I era un format, a més, perquè hi hagués una resposta com va acabar bé, eh? I després en el Siglo hi havia la repetició de dues funcions del Vázquez Montalbán, Carvalho contra Vázquez Montalbán, que les dues també estaven plenes. Per tant, vol dir que aquesta seria la primera reflexió. O sigui, què passa que en un mateix cap de setmana, tant aquí a Sant Cugat com a Barcelona, es produeix aquesta resposta massiva del públic davant d'una situació de crisi?
Ens hem de preguntar, és fruit d'un dia, és fruit d'un cap de setmana, o és la tònica aquesta?
La pregunta, jo dono una resposta. La primera, té a veure el nivell, té a veure la qualitat, té a veure els espectacles de què estem parlant. Això seria la primera. La segona, i és que potser ha arribat un punt en què la gent, en general, comença a dir, escolta, no puc quedar-me d'aquesta manera, no puc enfonsar-me amb aquesta sensació de que les coses no van bé i, per tant, jo vull veure això, jo vull gaudir d'aquest espectacle, jo vull veure aquest cantant, etcètera, etcètera, etcètera. I al final arriba un moment que... També s'ha de dir una altra cosa. Els teatres, en general, perquè en situació de crisi, ja m'ho he comentat més d'una vegada, la gent reacciona d'una forma també... A propòsit d'aquesta crisi, la gent que ha fet ha reconsiderat, i aquest augment brutal de l'IVA, el que ha fet molta gent ha sigut o assumir-ho parcialment o buscar fórmules. En l'espectacle del Carballo contra Vázquez Montalbán, era la lixeta inversa. Si la gent arribava, li donaven un sobre i quan acabava l'espectacle hi posava els dinerons que volia. Que volia, que podia o que li semblava que podia posar. Aquestes són fórmules que fa 2 anys eren impensables.
Impensables. Aquí estaria bé saber quina va ser la recaptació.
Pels meus, jo, no sé els números exactes, però per la meva informació que em va arribar directament, em semblava que la gent estava molt predisposada a pagar-ho, és a dir, a fer una equivalència d'una guixeta normal. Perquè, clar, a veure, Sergi, tenim un país que és el que és, encara és el país que és, i ens foten aquest 21%. Aquest 21% de l'IVA, passar del 8 al 21, és augmentar un 162%. Això és brutal. Però fem una mica de volta. Què ens trobem? Ens trobem a Holanda, que fan el 6%. Ens trobem a Grècia, que fan el 6,5%. Ens trobem a Alemanya, que fan el 7%. Ens trobem a Irlanda, que fan el 9%. A Itàlia, el 10%. I fins al Regne Unit no salta fins al 20. I a Dinamarca ja és al tope al 25. Però aquest 20 i aquest 25% del Regne Unit i de Dinamarca s'ha de, a la vegada, donar-li la volta pensant en quines són les subvencions que reben les arts escèniques en aquests països. I llavors, comparant una cosa i mirant l'altra, veuríem que la cosa canvia.
Sí, i no fa falta rumiar massa per veure que som els que estem pitjor.
Estem pitjor perquè tenim aquest percentatge altíssim d'IVA i a la vegada les subvencions no únicament són baixes, sinó que encara han baixat més. Mirem França. A França, per exemple, que sempre és una espècie de mirall en molts casos d'Espanya, no? A França estan fent en aquest moment el 7%, però si tu ho demanes, si tu presentes un espectacle nou i ho demanes, els 140 primers dies, els suposats 140 primers dies de representació, tu pagues el 2,1%. És a dir, exactament la dècima part del que demanen aquí. Per què? Perquè diuen, si aquest espectacle té possibilitats de triomfar, aquests 140 dies inicials, que podrien ser, que podríem calcular aproximadament que serien 4 mesos, imagina't, són molts dies, 4 mesos i pico, donem-los la possibilitat de que ho facin perquè les entrades puguin estar a un preu més baix. Clar, això és molt important, perquè això lliga amb un concepte d'ajuda veritable a la cultura, de tenir la cultura, en aquest cas les arts escèniques, la dansa, la música, etc., de tenir-la en el seu nivell adequat. Volen que la gent tingui aquest tipus de possibilitat de veure espectacles i ho volen i ho fan, doncs, donant les possibilitats de poder-ho fer. És que el de Noruega ja és el tope, perquè Noruega és el 0%. Si Noruega no paga IVA, els arts escèniques no paguen IVA. No cal dir, i a Suïssa, un país que no podem dir que no tinguin diners precisament i que el nivell de vida no sigui alt, paguen el 2,5%.
Hi hauria una altra reflexió, Eduard, que em ve ara al cap. Tu que trepitges sales de teatre cada cap de setmana, a banda del públic especialitzat, públic general i jove, el trobem? Perquè el setè art, el cinema, sí que el té força assegurat, aquest públic. Però a les sales de teatre...
A veure, hi ha de tot, segons l'espectacle. És a dir, per exemple, en aquest moment hi ha un espectacle a Barcelona que precisament està fent un diguem, Sant Cugatenc, com a mínim, que viu a Sant Cugat, que és en Jordi Bosch, que és el Crèdit, i el Crèdit s'està fent en un teatre que en va veure Roel i està ple, i està ple de joves. Ara, dius, tots els espectacles que es fan a Barcelona, tots els espectacles que es fan aquí, tenen el mateix públic. Jo podria dir-te que els 3 espectacles del Teatre Auditori d'aquest cap de setmana, que abans em preguntaves, ara torno a la pregunta, van ser molt bons cada un d'ells en el seu nivell. La Sara Vares va omplir d'un públic determinat que no era, evidentment, el mateix que estava el diumenge amb la Onca. et diré que hi havia gent repetidora, per entendre'ns, dins els dos espectacles, i l'espectacle de la Sia Echeandía portava un públic de fora, un públic eminentment jove. El que tu em deies abans, doncs, efectivament,
bones notícies.
A la Sia Echeandía, les 770 persones que ocupaven el teatre, jo diria que com a mínim un 60% estava entre màxim als 40 anys, màxim, eh? I amb molta gent de 20 i pico i de 30 anys. A més, amb una resposta boníssima per part de la gent i amb un aspecte curiós, perquè l'espectacle de la Sia Echeandía és un espectacle que recull música i cançons, sobretot cançons, evidentment, de moltes èpoques, cançons molt antigues, inclús cançons de 50, 60, 70 i 80 anys antigues. I la resposta del públic en el, primer, en el coneixement de la cançó, per una banda, i probablement en alguns casos inclús en l'origen de la cançó, va ser fabulós.
Tu vas cantar?
Jo no vaig cantar perquè no acostumo a cantar. Jo només canto quan estic a l'escenari, sí, quan em paguen, clar, quan em paguen també. Però així, habitualment, no sóc dels que m'aixeco a cantar i a ballar, no. No, només quedaria una mica malament. Quedaria...
No, doncs jo vull veure l'Eduard d'un escenari.
Sí, no, ja m'han vist, home, clar. M'han vist. El que passa és que ha de ser una cosa, ha de ser una cosa molt volguda, molt voluntària, eh? Així és obligat, allò que agafeu-vos de les mans i comencem a... No, jo no acostumo, eh? Sobretot el gospel em carrega molt que em facin aixecar i demà les mans i petons molt del costat.
De totes formes, un cap de setmana d'èxit rotund a Barcelona, a Sant Cugat, al Teatre Auditori.
No, Teatre Auditori.
A la Unió no ha pogut ser, perquè no hi ha Unió, no hi ha fila zero, ni hi ha ningú.
Exacte.
Vaja, la Unió és un altre tema, Eduard,
sí.
I veurem també, avui és notícia, no?, que David Pujol també doncs, es posiciona, no?, per presentar-se a la candidatura per presidir aquesta Unió Sant Cugatenca.
Espero que sigui així.
Vam tenir-lo, el David Pujol, aquí, amb el regidor de Cultura, el senyor Xavier Escura, a finals d'any,
sí.
On vam conèixer molts detalls de les negociacions,
quatre setmanes, sí.
Més morbosos que altra cosa, però vaja, aquell dia van semblar que les dues postures anaven pel mateix camí, que anava bé la cosa, i de fet no hem de dir que no, continua en principi la cosa bé, si bé va sobtar aquest tancament del Teatre La Unió, no? Amb fila zero, amb representacions pendents que es van haver d'anul·lar i que es portaran a terme el cap de setmana vinent al Casal de Mirassol.
Exacte, jo penso que és bo, encara que sobti una mica, que és bo que si passi una cosa com aquesta, entre altres coses perquè voldrà dir que tenen que posar-se en marxa més ràpidament per poder adaptar el teatre a les condicions que exigeix, doncs, unes mínimes mesures de seguretat. Per tant, a mi no... M'imagino que per molta gent ha quedat una mica tallat, però no està malament. Havia de ser així. La festa dels 25 anys de Fila Zero, que es va fer el dia 25 de gener, ja es comentava una mica, no? I ja, que hi havia aquesta possibilitat i ha passat.
L'Eduard, quan en parla, mira el sostre, aquí tot està en ordre, no?
Aquí tot està en ordre de moment i espero que duri, però, en fi... Jo, abans d'acabar amb aquest...
La gent aixecava els ulls de terra
amb aquest
dia.
Sí, sí, amb aquest repàs de números, voldria fer un petit comentari perquè veieu com va la cosa, no? O sigui, cada país demostra el que és una mica en funció d'uns signes determinats o d'unes experiències determinades. El Regne Unit,
sí?
Que té 61 milions d'habitants, doncs té el pressupost del que en diuen el Arts Council England, que és un pressupost de les arts escèniques, i té un pressupost de 3.000 milions d'euros. 3.000 milions d'euros. Clar, em poden dir, home, són 61 milions d'habitants, i òbviament, clar, només faltaria, no? Però clar, França són 66 milions d'habitants, Espanya té 40 i pico, no? I França té un diferents pressupostos. Però hi ha, directament del Ministeri de Cultura, 7.363 milions d'ajuda a les arts escèniques. Directament. Clar, si tu calcules aquest import, això és brutal. hi ha 5 teatres nacionals, hi ha 39 centres dramàtics nacionals i regionals. Ara tu fes una mica de comparació amb el país on encara existim, on estem, i aleshores veuràs tu si les coses són igual o no són iguals.
De moment hem conegut dades del Regne Unit
i de França.
I de França.
Però ens anirem a Irlanda. Que Irlanda és un país petitet, que a més ha tingut una crisi brutal, no? Molt bé. 4 milions i mig d'habitants, menys que Catalunya. Pressupost del Arts Council d'Irlanda, 63 milions d'euros. Clar, escolta'm, les coses són com són, vull dir...
Aquí tots els consells, totes les juntes de cultura destinen més.
No, ni molt menys. O sigui, si anéssim a mirar aquí, ens anéssim amb les dades del país, en aquest cas d'Espanya, continuaríem d'Espanya perquè no podem estar, en aquest moment encara estem rebent els diners, bueno, rebre els diners és una fórmula que no és exacta.
Jo deia del Regne Unit, de França i d'Irlanda, no m'entenguis malament, ara
diré Espanya. Espanya, el 2010, que són les dades, totes aquestes dades són del 2010, Espanya, el 2010, havia rebut, el pressupost era 162 milions, tot Espanya.
Recordem les xifres, cal, les del Regne Unit?
700 i pico. Entens? És que clar, no hi ha color. I a més ara es treuen un projecte nou, que és el projecte Plater, el Ministeri de Cultura, que es bomba per tot arreu, que a més té unes exigències molt concretes, i resulta que ho es bomba dient que això servirà per poder fer diferents activitats de diferents companyies amb diverses comunitats autònomes. I ho es bomba tot això, que és fantàstic, i són 5 milions d'euros.
Avui, Eduard...
Això va així.
Avui ha tocat fer comptes i recordar com estem... Però entrem ara ja al que és la cultura.
Anem cap al final de setmana.
Perquè avui portes
un artista. Un moment.
Anem cap al final de setmana, sí.
Tira-li ja, tira-li. Ele.
Hoy que alguien cantaba una buena canción, una muchacha dulce, un ángel, dije yo.
L.
Quan el tindrem, Eduard, al teatre?
El Gran Pitingo el tindrem aquí aquest divendres, al Teatre Auditori. I és un personatge realment especial, eh? Pensem una cosa, Pitingo en calor vol dir presumido. I per tant tindrem el presumido Pitingo cantant aquest tipus de flamenc una mica especial, una mica fora de les òrbites normals, i que estic convençut, això que estàvem dient abans, que tindrà un públic determinat. Hi haurà, per exemple, un 30% del públic habitual, i hi haurà un 70% que serà un públic que vindrà d'altres llocs i que descobrirà el Teatre Auditori i que descobrirà la programació que hi ha del Teatre Auditori. Per això, aquesta és una fórmula també interessant per la feina que pugui fer el teatre amb aquest sentit de difusió.
Doncs sí, senyor.
I després del dissabte tindrem en el mateix Teatre Auditori un aire de família de l'Agnès Juí i el Jean-Pierre Bacri, que és una parella d'actors, directors i autors, que són matrimoni a la vida real, i generalment quan fan una pel·lícula nova de teatre es barallen molt. No sé si això és representatiu del que els hi passa a casa. És una obra molt interessant. Aquí es va fer en castellà fa uns anys, i precisament en Pau Durà, que és el que dirigeix la funció que es fa aquest dissabte al Teatre Auditori, aquella versió en castellà feia un paper, el paper que aquí fa en Jacob Torres. Sí que suposo que li va agradar molt aquella experiència, i en el seu moment doncs va fer una translació, i ara doncs la representa amb un equip d'intèrprets brutal: la Sílvia Bel, la Cristina Genevat, el Maife Gil, el Ramon Madaula, Francesc Corella, és a dir, dos, diguem-ne, entre cometes, santcugatencs, un ball d'Ureixenc, en fi,
Francesc Corella,
aquestes històries que es diuen, i el Jacob Torres. És una història molt ben escrita, molt ben composada, es nota que són uns professionals del teatre els que ho han fet, És una història que té moments de, molt divertits i que té, com passa en totes les reunions de família, moments inclús de violència, i té moments molt àcids, molt crítics, molt tristos, molt dramàtics, però en general es veu molt bé i penso que la gent que hi vagi s'ho passarà perfectament. No ens l'oblidem.
Ve de Barcelona, Eduard.
Ve de Barcelona, ha estat al Romea, ha tingut molt èxit, i ja, com et dic, havia estat anteriorment en castellà, va tenir màxim per tot Espanya. No ens n'oblidem que el dijous, o sigui demà, a la cafeteria del Teatre Auditori tenim Aires Cubanos. La Telva Ramos, que és una cantant que va triomfar en un programa de televisió, porta un equipet de músics molt interessant, i suposo que a la distància curta en què es farà tot això, jo penso que pot ser un espectacle interessant. I dit això, ara potser que sentíssim una música d'introducció que ens posarà el amic Raül.
L'amor del mar a l'alba i una platja plena d'algues que aniran secant-se el sol. El gust salat de les roques i el vol tranquil de les poques gavines que entren al port. Les barques que al matí tornen, les xarxes que en el moll dormen i els vells que resen pedrats. L'església humil i menuda, i entre la boira perduda, llunyana i gris, la ciutat. Empare de Marta.
Això, d'això. Volem parlar de Marta.
Eduard, hem esperat fins que Joan Manel Serrat ens ha dit Marta. Per què?
Home, per això, perquè, president, avui tenim una convidada que estic molt content que estigui aquí, perquè ens parli de Marta. Ens parli de Marta, que és un espectacle que es presenta en el Siglo el dissabte d'aquesta setmana. Si no m'equivoco, és a les 9.
A les 9.
Sònia Guimarà, molt benvinguda.
Hola, bon dia.
I ja dic, molt contenta que estiguis aquí, perquè
bon dia, Sònia.
Si hi ha una persona que lluita per poder aconseguir els seus objectius de tipus artístic, si n'hi ha alguna que lluita molt, no dic que sigui la única, ni molt menys, és la Sònia. La Sònia, des de sempre, ella ha volgut
ser actriu, sí.
I a més, precisament, ahir vol tenir una entrevista amb la Virginia Martínez.
En aquesta casa, sí, en aquest programa. Casa,
i la Virginia Martínez i la Marta,
i la Sònia, sí,
van compartir precisament classe.
Sí, la Virginia i jo som amigues i totes dues vam estudiar a l'Escola Memory de Barcelona. I el destí va fer que ens retrobéssim aquí a Sant Cugat, perquè les dues portem les nostres filles a la mateixa escola, i a partir d'aquí doncs, va sorgir una gran amistat que també ha donat els seus fruits artístics, perquè també tenim un projecte en comú d'una escola de teatre musical a Rubí.
Això
és com una novetat.
Sí, aquí nosaltres ja anàvem seguint el fil, sí, des del programa, i sabem que aviat en podrem tenir notícies i podran venir-ne a parlar.
Explica, Sònia.
Doncs això ha sorgit una mica de la inquietud que tenim nosaltres de transmetre aquest amor que tenim pel teatre, per la música, pel teatre musical, que és bueno, la nostra formació, i hi ha un centre, en concret a Rubí, que es diu Dynamic Crescendo. Li hem posat aquest nom perquè esperem que sigui com una espiral...
Anglès i italià.
Sí, com que sigui una espiral d'energia que vagi creixent a poc a poc. I estem contentes perquè ens hem iniciat en el projecte amb un taller de teatre musical per nens que vam fer aquest Nadal i l'experiència va ser supermaca, perquè nosaltres creiem molt amb la formació aquesta completa, no? que els nens puguin tenir una professora d'interpretació, una professora de dansa i una professora de cant, no? En aquest cas, com a professores d'interpretació estàvem la Isa Mateu Buixaderes i jo mateixa, com a professora de cant la Virginia Martínez i com a professora de dansa la Ceci Montanyà, i la veritat és que, clar, pels nanos va ser extraordinari perquè va ser molt amè, van poder fer un tastet de cada cosa i la veritat és que van fer una petita mostra pels pares i el resultat va ser molt bo, i això que havia sigut un taller intensiu de 4 caps de setmana, no? Aleshores, esperem fer més tallers, també fer classes per adults, perquè també creiem que el teatre és una eina molt bona per tothom, no? Perquè t'ajuda a conèixer-te tu mateix, t'ajuda a conèixer el teu cos, també treballem molt la respiració, treballem molt la veu, i en els temps en els que estem, doncs, són eines que són necessàries i bones per tothom.
Doncs serà una bona notícia aquesta, Eduard. I ara ha parlat al final de la veu, que m'ha fet pensar en el projecte d'una altra gran actriu i gran cantant, la Nina,
que
va apostar per Sant Cugat, pel seu centre.
La Nina Studio, que també intenta, doncs, potser amb una vessant més ampla, en el sentit de que em fa servir un tipus d'aparell i un tipus de forma, però vaja...
Ella ho relaciona més amb el tema del Pilates.
Exacte.
Però la veritat és que jo personalment he anat a conèixer el centre i és un centre molt, molt maco, i amb l'experiència que té la Nina, doncs la veritat és que tenim una gran sort de tenir una professional com ella i actriu que hagi apostat per estar aquí a la nostra ciutat, no?
A veure, tenim un espectacle, Marta la dona, que ja heu fet, em sembla que vau començar la primera vegada a
Valldoreix,
al festival de poesia.
No, vam iniciar els dos primers bolos, diguéssim, o les dues primeres representacions van ser al Casal de Cultura de Valldoreix, i el tercer va ser el festival de poesia d'aquí de Sant Cugat, que el vam representar a la Galeria Canals amb un format íntim. Curiosament, o no curiosament, perquè jo sóc d'aquestes persones que no crec en les casualitats, sinó en les causalitats, és un espectacle molt bonic que ha anat creixent. Perquè, som tres persones, som els components de Galeria de Poetes. Un d'ells és Joan Sebastià Alòs, que és actor i és poeta. L'altra persona és Glòria Corrons, que és la pianista i també és compositora de les músiques, especialment per aquest espectacle.
Perquè hi ha una música especialment per l'espectacle.
Per l'espectacle. I jo, que sóc l'actriu i qui poso la veu, interpreto i canto, no? Conjuntament amb la veu del Joan Alòs. És un espectacle molt bonic, que el nom ve d'Estimada Marta, com un homenatge a Miquel Martí Pol. També recitem alguns poemes de Miquel Martí Pol, però no tots.
No tota l'obra és de Miquel
Martí
Pol.
No, la majoria de poemes són del Joan Sebastià Alòs, que és un gran poeta, és un gran amic també. Ell originàriament havia fet teatre amb la Sílvia Cervant, també havia format part de Buit de Teatre. El grup aquest, originàriament de Galeria de Poetes, es deia Ball de Poetes, i també havia participat amb el Llorenç Arraïma.
Sí.
I ells tenen, bueno, ell en concret, el Joan, té una experiència i un bagatge com a actor, tot i que no és la seva professió, perquè ell és llicenciat per ESADE en investigació de mercats, que ara està ja jubilat.
És quasi una cosa contraproduent.
Però és una persona molt sensible i per mi és un gran poeta. Tot va venir perquè ell buscava una rapsoda pel seu espectacle, ho va proposar, jo ho vaig llegir i em vaig quedar enamorada dels poemes. Jo crec que Estimada Marta, no Estimada Marta, Marta la dona, disculpeu, és un homenatge a la dona i també un homenatge a l'enamorament en diferents facetes, no? I en diferents èpoques de la vida, quan ets petit, quan ets un estudiant d'universitat, quan pot ser també una relació entre un cap i una secretària, entre un home i una dona madurs, pot ser un homenatge també a una mare i esposa, i el que té de particular aquest espectacle és que hi ha el punt de vista de la dona i el punt de vista de l'home.
O sigui, és a dir, reciteu tots dos.
Sí,
però cada un pren un paper, el rol precisament de masculí i femení.
Això
o,
mateix.
O compartiu?
No. Tots els poemes està la visió d'ell i la visió d'ella. I clar, és molt interessant això, no? Perquè, bueno, és sabut que ens complementem, però som molt diferents. I...
Com deia aquell, viva la diferència, no? Viva la diferència, visca la diferència.
Però penso que també en Joan i jo ens complementem molt bé en aquest espectacle. A més, l'espectacle també hi ha cançons. Jo canto cançons del Cole Porter, d'en Serrat, de la Liza Minnelli. Són cançons molt romàntiques i que s'adiuen molt a l'espectacle. I és el que t'he comentat abans, no? És un espectacle que ha anat creixent, perquè el text és bo, les músiques són bones, la Glòria Corrons és una gran compositora i pianista, que a més és una artista completa perquè és pintora, és escultora, és escriptora, i no sé, hem coincidit tres persones que ens agrada la cultura, ens agrada l'art, estem molt a gust treballant junts i ens agrada molt fer l'espectacle, i suposo que potser això doncs es transmet, no?, de cara al públic i li arriba a la gent.
L'espectacle que fareu en el Siglo, utilitzareu l'escenari com a tal? És a dir, fareu la italiana, vosaltres teniu l'escenari, la gent asseguda...
Sí, el format...
O és un espectacle que té un moviment i vosaltres us desplaceu o...
Sí, el format que fem al Siglo és més teatralitzat, perquè això inicialment estava més pensat com un recital poètic, però en allà fem un format de cafè-teatre, on la gent estarà asseguda en tauletes, on podrà prendre copes, i sí que és cert que estem en un escenari, però hi hem introduït moviment escènic, perquè també hi haurà això que comentes tu, ens mourem entre les taules, hi haurà la barra, ens acompanyarà la Glòria amb el piano que hi ha al Siglo, i el Siglo és un lloc que la veritat és que és un entorn preciós, crec que té una màgia aquest lloc ja de per si, que el cap de setmana passat vam estar fent el Carballo contra Vázquez Montalbán.
És veritat, perquè la Sònia com et deia abans, està contínuament en marxa i, sí. I feia un dels papers. Tu cantaves,
sí.
Cantaves la cançó de Mary Hopkins.
Qué tiempo tan feliz.
Qué tiempo tan feliz.
Sí.
Sí, és que jo estava esperant la meva per dir, és que es nota ja només, ho transmet amb la veu, la Sònia Guimarà, que s'engresca i que ho dona tot per cada projecte i que, com ha començat dient ella, han estat les seves primeres paraules en aquest estudi, ella tenia molt clar que volia ser actriu.
Sí, a veure, crec que internament sempre ho he tingut clar, però sí que us haig de dir que també és una descoberta que vas fent a mesura que vas madurant, perquè és una vocació, però és un camí, com tothom sap, complexa, però que sí, que definitivament el que portes dins doncs acaba sorgint i sí que puc dir que en aquest moment em sento actriu, no?
Bueno, tu has fet ara això que deien del Carvalho i un mes i mig enrere vas estar uns quants dies fent el Pedra i Sang.
Sí, vam estar aquest Nadal fent Pedra i Sang, ja fa 13 anys que la fem, aquest any ha sigut extraordinari perquè... cada any és nou, no? però aquest any hi havia una energia molt bona de la gent, teníem gent de l'Institut del Teatre, gent de la companyia Més Sarsuela, de la qual també hi formo part, i...
Això no ho havia dit, però...
Això no ho havia dit encara.
Ho deixaves per ella.
No, perquè la Sònia, per exemple, com van fer aquí a la Tabernera de Oporto, evidentment també estava a l'escenari, però en aquest cas fent Sarsuela.
Sí, estava en el cor i ara per primavera tornarem a tenir bolos, tant de Cançó d'Amor i de Guerra com de la Tabernera del Puerto.
Molt bona gent, Eduard, els de Més Sarsuela.
Sí, la veritat és que sí. I a més amb unes ganes de renovar, és a dir, amb unes ganes de posar la Sarsuela en el lloc que li correspon. Que és difícil perquè han sigut molts anys de penúria. Abans de que vinguessis tu, estàvem comentant una mica l'aspecte, diguéssim, econòmic, l'aspecte des dels impostos per la banda de l'IVA i després les subvencions que es produeixen.
Les traves.
Vivim en un país, i parlo d'Espanya en aquest moment, vivim en un país on els que poden decidir no els interessa. És un tema, està claríssim.
Sí, és una llàstima, no? Realment s'estan fent moltes coses des de la societat civil. I bé, un exemple clar és Sant Cugat, no? On les entitats i la gent del poble és superactiva. I penso que no hem de deixar morir la cultura. Jo m'implico en molts projectes per filosofia també i per ideals, però és que si no ho fem nosaltres no ens ho farà ningú, no? I penso que d'aquesta manera faig la meva petita contribució també a la, ara, a la nostra llengua.
Ara que tens el micro davant, sí, aprofita i explica, digue'ls-hi a la gent que s'està escoltant per què han d'anar el dissabte al Siglo.
Molt bé.
Aquesta és la pregunta, Sònia, perdona, que li faig jo a l'Eduard, o que li feia més aviat quan compartíem aquest estudi setmanalment i diàriament, no setmanalment, ara, sí, ara ho dic bé, sí. Per què la gent ha d'anar aquest cap de setmana a veure aquesta obra? I a l'Eduard li feia gràcia sempre. I veig que ara la pregunta te la fa tu, va, per què la gent ha d'anar aquest dissabte a les 9 del vespre al Siglo?
Doncs jo us recomano que vingueu perquè penso que passareu una bona estona en un entorn molt maco, podreu prendre unes copes, podreu escoltar unes veus que recitaran poesia, que cantaran, que us acompanyarà una bona música i que segurament jo crec que us pot sorprendre l'espectacle perquè no és un recital poètic en l'aspecte convencional, sinó que hi hem introduït el teatre, la interpretació a l'hora de llegir els poemes, i penso que també us pot fer reflexionar sobre la relació de parella, sobre l'amor, sobre la figura de la dona i de l'home, i jo crec que és un espectacle molt complet, que no us el podeu perdre.
Interessant, no sé si volem pensar tant en tantes coses, però vaja.
O senzillament no cal que penseu, us deixeu transportar per les veus.
Això és el que faria, preferiria no pensar aquell dia en la relació de parella i en aquestes coses.
No, però com que estaràs allà i anirà entrant, és com una espècie de simbiosi, va entrant, i tu no te n'adonaràs, però ja estaràs pensant. I si vas amb la teva parella, doncs encara amb més motiu, perquè de tant en tant la teva parella et mirarà i et dirà, ho veus, Sergi, com ja t'ho deia això.
I a més estarem al Siglo.
Us transportareu a un món romàntic, que això sempre va bé.
Sònia, esperem que funcioni molt bé, que el públic gaudeixi molt de la funció. Que no tens pressa?
No.
No massa? Doncs mira, si et quedes, potser encara ens ajudaràs a comentar alguna cosa més del següent tema.
Si jo fos com ell, coneixeria tantes coses?
Si jo fos com ell, coneixeria dones de debò. Com les que puc somiar, però no puc tocar.
Mireu-lo tan net.
Mireu quines taques, vaig massa polit, vull les seves sabates.
Germans de Sang, el musical que ara mateix és al Teatre del Raval de Barcelona des del 13 de gener i que el 94 s'estrenava ja a Barcelona i passava, vaja, amb molt d'èxit. Eduard, aquesta setmana t'hem tret el tema, perquè nosaltres ja ens vam avançar i en vam parlar ahir amb la Virgínia Martínez, amb aquesta cantant, lletrista i compositora, líder de la Porta dels Somnis, amiga de la Sònia Guimarà. La Sònia ara ens deia, a micròfon tancat, que ja has anat a veure aquesta obra, Sònia.
Sí, sí, i tant.
I ja hauràs parlat amb la Virgínia, com
sí,
amiga que és.
Sí, vaig anar amb una de les prèvies i la veritat és que em va encantar. Jo ja l'havia vist prèviament, quan s'havia fet el Teatre Condal. És un format diferent, perquè estem molt en compte només la interpretació i les veus, però la veritat és que són unes veus extraordinàries. Vaig tenir la sort de veure en Roger Pera, i
ara ja no el veiem.
Per això que
ha causat baixa.
Aprofito per enviar-li un missatge que es posi bé aviat, perquè és un gran actor, i la veritat és que té una energia molt bona i va ser un plaer tornar-lo a veure després d'aquests anys, que la veritat és que està fantàstic fent de nen, fent de jove i fent de persona més madura, no?
Eduard.
Doncs no oblidem que aquesta obra també va venir aquí, aquesta primera versió va estar aquí a Sant Cugat amb Àngel Gunyalons, evidentment, i en Roger Pera i el mateix Zamora, que en aquell moment eren uns noiets molt, molt joves, i francament el canvi del temps evidentment els hi ha passat com a tothom, no? Però a l'hora de presentar i a l'hora de defensar uns personatges com aquests que necessiten molta energia, o sigui, és una obra, és un musical que la gent podia pensar, en fi, en definitiva, que és una cosa d'un divertiment total, però és una obra que té uns aspectes dramàtics molt potents, que fan que l'equilibri entre aquest aspecte dramàtic i que podria ser una obra de teatre normal i després combinar-ho amb tota la part de cançó i de ball de coreografia, segons com es plantegi, pot ser molt desequilibrant, i en canvi no ho és, eh? Vull dir, està molt ben presentada. El fet, com deies molt bé, jo també des d'aquí vull adreçar a Roger Pera una salutació i dir-li que, en fi, que la vida continua, i el seu pare, que vam tenir fa poc temps aquí amb una presentació que jo vaig fer a l'aula de la gent gran, doncs precisament sortia d'una operació, va venir un dia, portava pocs dies de convalescència i va demostrar, estant-se d'una hora i mitja en l'escenari, doncs enraonant, conversant i responent les preguntes, com les ganes de poder estar, i sobretot la força que et dona, i tu ho saps perfectament, que dona l'espectador, és importantíssim.
Sí, jo sé que ell ha rebut moltes mostres de carinyo per part de tot el públic, perquè és un actor molt estimat, i a veure, l'estimarem sempre i l'esperarem en l'escenari, que és el seu lloc. Vull dir que això ens ha passat a tots, tots hem tingut altibaixos en la vida, no?
Esperem que torni aviat, com bé diuen l'Eduari i la Sònia. Raül, posa'm la 3.
No pot ser veritat.
Sí, això és més teu, Eduard, d'indicacions al Raül. Nosaltres... tant de temps ja ens entenem només amb la mirada, però mira, avui em venia de gust.
És que jo mirava la llum i em pensava que estava apagada la llum i no.
No, seguim a l'aire. No pateixis.
No pateixo, no.
Gens ni mica.
Gens ni mica.
Escoltem a la Virgínia, que és, com diem, una de les protagonistes d'aquest musical que s'estrenava l'any 83 a Liverpool, que passava, com dèiem, per Barcelona en 94, que l'Eduard ens explicava ara que també a Sant Cugat hi tenia protagonisme. Ahir, Sònia, vam parlar amb la Virgínia i només començar, el primer que ens deia és que per ella un somni fet realitat, aquest d'aquest paper, que creu que per qualsevol actriu, ens deia, és un caramel, pel fet que passa per moltes tessitures, des de situacions quotidianes a més extremes, i a més que ella, la Virgínia, tenia moltes ganes de fer teatre.
Sí, hem tingut molta sort de recuperar-la en el teatre musical, perquè ella ha estat uns anys més centrada en el grup, no?, de la Porta dels Somnis, i jo sé que ella tenia moltes ganes de tornar a fer teatre, no? I realment és un paper molt bonic i que ella el fa fantàsticament. I el fet de ser mare també li ha ajudat, no? Perquè és una mare, no?, la protagonista, i ella m'ho comentava, no? Puc entendre moltes coses ara d'aquest personatge, no? Jo mateixa, des de l'edat que tinc ara, la veritat és que em va emocionar moltíssim l'obra, perquè malauradament hi han moltes coses que són molt actuals, tipus la crisi, no?, que es veu que viuen els personatges, perquè en concret el Roger Pera, el personatge que fa, perd la feina, i hi ha una escena molt bona que és una crítica, no?, al tema dels acomiadaments, tot el que està passant, no?, amb els treballadors actualment. I clar, això fa que sigui molt actual l'obra, que malauradament ens està passant el mateix, sí,
curiós,
en aquesta societat.
És curiós això, perquè clar, l'obra s'escriu en època de la crisi anglesa, quan hi havia la Margaret Thatcher de primera ministra, la dama de ferro. La mà de ferro per segons qui, per segons qui no era de ferro.
Fa dos dies en parlàvem.
Al contrari. I efectivament, també te n'adones de com hi ha com una espècie de retorn, de retorn que sempre es produeix. D'una forma cíclica, el que es produeix és aquest fet, no? O sigui, en un moment et dius, bé, això va passar ara, però això es salvarà, això es podrà remuntar i arribarà un moment... A cap d'un temps, aquest sí que té dura. La dificultat és veure si això és una espècie de cercle o si això és una espiral. Perquè la diferència és que a vegades es produeixen les mateixes coses però una mica diferents. Sempre no són exactament iguals. I mai es torna al mateix lloc. O sigui, no és veritat que es torni al mateix lloc. Es torna a un altre lloc que s'assembla amb aquell però que no és el mateix. És un altre.
Sí, tant de bo aquesta crisi ens ensenyi a tots, no?, a donar-li valor a les coses que realment tenen valor, a canviar les nostres prioritats, Sé que sona un tòpic, però no sé, tan materialistes, i a veure si entre tots fem un sistema, no sé si dir econòmic, polític i social, una miqueta millor per tothom, no? Sí que s'han remogut coses i les crisis serveixen per destriar allò que serveix del que no, no? I la veritat és que aquesta obra, una vegada més, jo sempre penso que el teatre ens ha de fer reflexionar, tot i que gaudim escoltant unes veus i veient una interpretació, i Germans de Sang és una obra que és com un mirall de moltes coses que estan passant en aquesta societat, i us recomano que l'aneu a veure perquè hi ha grans actors a escena.
Doncs els dijous, els divendres, els dissabtes i el diumenge a les 6, de moment, encara al Teatre del Raval, aquests Germans de Sang amb la Virgínia Martínez. Eduard, acomiadem la nostra convidada d'avui, la Sònia Guimarà.
Que, com pots comprovar, has tingut una exposició, no només el seu espectacle, que torno a repetir, això, que és el Siglo, aquest dissabte,
9 de la
a les 9 de la nit.
En parella hi podeu anar, si voleu.
Bueno,
si voleu no, si en teniu.
No, exactament.
Aprofito per dir una cosa que no hem comentat, que l'entrada és lliure i fem el concepte aquest de la taquilla inversa. Que
avui comentat amb
l'Eduard.
A la sortida la gent pot valorar si li ha agradat l'espectacle i deixar el que bonament pugui o consideri, i pensem que també és una forma de convidar la gent a que, tot i que tenim crisi, es pot anar al teatre i es pot anar a escoltar bona música.
Doncs Sònia Guimarà, moltíssimes gràcies per
gràcies
haver passat avui pel programa, i gràcies, com ara em sembla, la línia que anava l'Eduard, ja no només per comentar aquesta obra dissabte 9 de la nit a Marta la Dona, sinó també per mullar-te, perquè tenim ganes que passi per aquí els actors, les actrius, i es mullin també i donguin el seu punt de vista i ens facin obrir la ment. És això, Eduard, em sembla el mateix que tu volies dir.
Exactament.
Sònia Guimarà, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Eduard Jané, avui amb més temps que mai. Avui no hem tingut literatura, no hem tingut l'amic Van Campen. Ho anem acabant aquí.
Ho anem acabant aquí.
I et porto una música.
Molt bé.
Que a més la podem lligar també amb arts escèniques.
Perfecte.
I amb una línia que el Teatre Auditori també s'hi ha involucrat i s'hi ha llançat darrerament.
Doncs pues vinga, som-hi.
Vinga. Saps qui és, Eduard?
Em sona, deixa'm pensar. Que això, no, això és una trampa, Sergi.
Sí, no, ja sé que et poso ara amb,
és una trampa.
Amb una trampa. Segurament ja se't descobriràs qui és. És George Michael, que ha utilitzat el Cirque Reluí com a escenari del seu nou videoclip. El que serien les pistes i les caravanes és, per tant, el protagonista d'aquest videoclip de la balada. Això que escoltem és una balada, Let Her Down Easy, del nou treball Simfònica.
Estic al·lucinat. George Michael.
És George Michael amb una balada.
Ha utilitzat el Cirque Reluí.
I ha utilitzat el Cirque Reluí.
I a on ho ha gravat? A Barcelona? No. El Cirque Reluí, a veure, el Cirque Reluí, que com sabem està ja fincat a Sant Cugat cada any, vindrà l'altra vegada. O sigui, l'última vegada va estar amb els Petits Camaleons creant un espai fabulós.
Sí, pels, anem ràpid, que si no no escoltarem George Michael.
I estic paradíssim. Escoltem-lo.
Està molt bé, com diu l'Eduard, que hagin escollit el Cirque Reluí. Eduard, moltes gràcies. Fins dimecres de la setmana vinent.
A tu.
Esperem que aquest cap de setmana continuï el Teatre Auditori amb l'èxit del que hem deixat enrere, amb obres com Un aire de família, per exemple, o amb Pitingo. I ens veiem dimecres.
Sí, senyor.
Amb George Michael i aquest Let Her Down Easy arribarem fins a gairebé al punt de les 12. She sees you, signifies that she's susceptible to your velvet lies. But if you must lay it down, may your butterscotch glow be her dressing gown. Please do not lead her on when on when you leave town. Even though there's nothing I can say to cheat you and nature anyway, let her down easy,
her heart is on the line. Let her down easy and you'll grow up in time. She's a woman now with a daughter to make her proud in her crayon world of paper clouds. She still remembers you, the first boy that she gave it to, and she laughs at how little then she knew. Even though there's nothing I can say to cheat you and nature anyway, let her down easy, her heart is on the dime. Let her down easy and she'll grow up in time. Whoa, in time.